Revolució 4.0 amb Chantal Llavina. Dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit. A Catalunya, Ràdio.
Rafa Nadal diu: no crec que les coses canviïn per si soles, les has de fer canviar i jo faré el possible per canviar. Avui parlarem amb Toni Nadal, l'home que va forjar un dels millors tenistes de la història, Rafa Nadal. Coneixerem el seu mètode de treball, la seva aposta per dur al límit el talent, el sacrifici, l'esforç i la tenacitat per aprendre a gestionar l'èxit i el fracàs. Amb Santiago Niño Becerra, l'anàlisi econòmica més necessària que mai en les circumstàncies que ens toca viure. Amb Carlota Pi parlarem de què podem fer com a societat per plantar cara a dos dels problemes energètics més greus que estem patint: l'alça dels preus i la dependència d'una font d'energia molt controvertida com és el gas. I amb Natàlia Mas parlarem de com és possible impulsar la digitalització, atenció, de 2.000 empreses catalanes. Ja sabeu, oients, que podeu fer els vostres comentaris a les xarxes socials. Com serà el món de demà? Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
Vas pellant botes, gires es volant en el ritme de sa música.
Toni Nadal és un entrenador de tennis que parla poc de tennis. No parla gaire de tiebreaks, de volees, de dobles faltes o de passing shoots. A Toni Nadal el sentirem parlar sobretot d'esforç, de tenacitat, de dificultats, de lluita. Durant molts anys va entrenar el seu nebot, Rafa Nadal, i el va convertir en un dels grans tennistes de la història. Diu que sobretot el va voler preparar per plantar cara a les dificultats. I se'n va sortir, perquè Nadal ha demostrat moltes vegades a la pista que sap lluitar fins a la darrera pilota. Toni Nadal és un entrenador de tennis, però sobretot és un entrenador de vida. Toni Nadal, moltes gràcies per ser avui al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Què tal? Com estàs?
Molt bé, no és de qui em doni les gràcies. Te diré que jo acostumo a parlar molt de tennis, el que quan el mitjà de comunicació me demanen, quasi mai me demanen de tennis, me solen demanar d'altres temes, però quan estic a la pista, a l'acadèmia, lo normal meu és parlar de tennis.
Molt bé. Parlarem de tennis i de vida, també. Toni Nadal és entrenador de tennis, director de l'Acadèmia de Tennis de Rafa Nadal a Manacor, conferenciant, i és un dels artífexs que avui el Rafa sigui, sense cap dubte, un dels grans tennistes de la història.
Sirve Rafa Nadal. Buen servicio, entra al revés a una mano. ¡Se marchó! ¡Otra más! ¡No, apúntate! ¡Qué bestia! 11, va en serio, 11, de verdad, ni Luis XIV, ni Napoleón Bonaparte.
Una més, ho ha tornat a fer. Que fàcil ens sembla quan ens acostumem a veure guanyar un gran esportista, no? I que difícil és guanyar, oi, Toni?
Sí, la veritat és que guanyar sempre és difícil, i sobretot quan tu guanyes a nivell mundial, quan tu ets... Per guanyar a Roland Garros has de ser el millor del món damunt terra batuda. I ser millor que els altres és difícil. Superar-se un mateix és molt complicat. Imagina superar pràcticament tothom. És complicadíssim.
Hi ha una frase teva que és: ningú triomfa pel seu talent inicial. Per què triomfa, no, doncs, em diries?
Bueno, jo dic ningú, o quasi ningú, triomfa per el seu talent inicial. Inclús el Messi, que té un talent i un do especial, un talent inicial increïble, si no hagués treballat difícilment, hagués arribat a aconseguir el que ha arribat a aconseguir. Per consiguent, jo sé que el talent inicial és important, és el que te dona les ganes d'avançar per aquell camí, però el realment definitiu és el talent final, i això es construeix en base a talent inicial més treball. Si tu estàs dispost a treballar molt, en el final podràs suplir aquella manca de talent inicial.
Per cert, Rafa Nadal ara pateix una fissura a les costelles que l'obligarà a estar fora de les pistes entre 4 i 6 setmanes. No sé si has parlat amb ell, com està?
Bueno, ell estava afectat, evidentment, afectat perquè venia travessant un gran moment de forma, estava a punt de, crec que molt bona disposició d'aconseguir un nou Master 1000 allà a Indian Wells. Aquesta lesió pues, li impedirà participar a Monte Carlo, li impedirà participar a Barcelona, dos tornejos per ell molt importants en el seu calendari i, evidentment, afectat. Ara bé, dins la vida un no pot esperar que tot sempre surti bé. Jo quan he parlat amb ell, he parlat amb ell cada dia, pues, li he dit, Rafael, la temporada ha anat millor del que esperaves, així és que l'únic que mos cal és donar gràcies i estic segur que d'aquesta te'n sortiràs ben igual que te n'has sortit sempre de totes.
Clar, se n'ha sortit de totes. És cert, Toni, que el Rafa el feies patir una mica més del compte en alguns entrenaments perquè aprengués a patir a la pista durant un partit. És així també la teva filosofia?
És que jo entenc que tu dins la vida t'has de preparar. És molt difícil que estiguis preparat pel patiment si no l'has superat en la teva època de formació. És complicat. Jo mires una frase d'en Goethe que deia el talent se construeix en la calma, el caràcter en la tempestat, i crec que és així. Realment, tu necessites fets per formar un caràcter fort. Fins a veure, han de fer aquests fets. És complicat, i més avui en dia, que entre lo políticament correcte, entre que hem d'anar alerta a molestar més de la compte ningú, és molt difícil així fer feina, però quan un se vol preparar per la vida no queda més remei que aprendre a suportar dificultats, d'aprendre a suportar moments complicats.
Una altra frase teva, Toni Nadal, ho diu ben clarament: justificar els errors evita el creixement personal. Assumeix-los i no posis excuses, no? Que fàcil és culpar sempre els altres o buscar una excusa, no? Avui que també estàs en un programa que escolta molts emprenedors i que a vegades, no, la feina dels emprenedors no és com la d'un tenista, però sí que tenen molts reptes, han de tenir paciència, constància, no?, per tirar endavant l'empresa, Toni.
Jo crec que tot té un denominador comú dins la vida. El que és aplicable dins una pista de tennis normalment és aplicable també dins una empresa.
Clar.
Evidentment no els temes físics o coordinatius, però sí la visió global del tema. Cercar excuses, cercar justificacions te donen una sensació de liri, està ben clar. El que mai una excusa te fa guanyar un partit. I sempre en les mateixes condicions hi ha gent que fa les coses bé i gent que no, el qual vol dir que és vera, que hi ha vegades que tenim motius que quasi justifiquen aquella excusa, però en el mateix moment també poden veure gent que en el mateix fa una bona feina i treu un gran rendiment. Així és que quasi sempre els culpables de tot o responsables de tot són nosaltres, quasi sempre.
Aquests eren els xiulets a Messi, fa uns dies, sorprenentment a París, no? Fins i tot el considerat millor jugador de la història ha d'estar preparat per suportar la crítica, no? Toni, també et pregunto, abans comentaves i parlaves de Messi, quan no ets feliç fent el que fas, com sembla que li passa, no sé, a Leo Messi, al PSG, el teu rendiment baixa segur? És a dir, tu que coneixes, no?, un número 1 com Rafa Nadal, Messi també és molt bo, però a vegades, quan li canvien les circumstàncies, no treu tant rendiment, no? Per què?
No. Evidentment, és igual que en Rafael o que en Federer. En Federer, si el fa jugar a pista de terra, no és tan bo com quan juga a pista d'herba. En Rafael, quan el fa jugar a pista a indoor, no és tan bo quan juga a pista de terra. Quan canvien les circumstàncies, pot canviar una mica el teu rendiment. El que no hauria de canviar és la teva actitud. Xiulets de l'altre dia, jo vaig veure un partit contra el Real Madrid, pues, bueno, Si vols, no estan mai justificats, supos, però supos que responen a un desencís de tota l'afició del Paris Saint-Germain, que evidentment fitxen en Messi per intentar guanyar la Copa d'Europa, i han vist que els resultats no han sortit així com ells esperaven. Bueno, Messi no ha de demostrar qui és probablement el millor jugador de la història del futbol.
Clar.
El que passa és que això és un borrón que tindrà la seva targeta de presentació.
Uh-huh. Per tant, la ment, l'actitud, no? Què et diria? Què és més important, el cervell de Rafa Nadal o el braç i les cames de Rafa Nadal? Què en diries? El cervell, no, suposo? Per guanyar?
És molt fàcil. No, és molt fàcil tenir bon cervell quan tu tens molt bones cames i bon braç. És molt difícil tenir bon cervell quan tu no tens un gran braç. Jo deia sempre, jo jugant a futbol som tan viu com en Guardiola. El que passa és que quan jo havia d'aturar el balón me fugia dos o tres metres, ja no puc fer el mateix. I quan jo havia d'aturar el balón, havia de mirar d'on venia la pilota, luego ja puc tenir molt de cap, que si no tinc una bona habilitat coordinativa, difícilment el cap funcionarà. El que sí que és cert és que l'actitud, el cap, modifica l'actitud. I, evidentment, quan tu te poses una gran actitud, normalment acabes millorant la teva aptitud.
Clar.
En el final, si jo hagués de triar, me quedaria amb el cap. I en Rafael li he sentit a dir moltes de vegades el drive m'ha fet guanyar molt de punts, l'actitud és el que m'ha fet guanyar molt de partits, i crec que és una realitat.
El futbolista també tiene muchas veces miedo a la responsabilidad. Y yo les digo, mirad, prefiero que falléis, pero que lo intentéis. No que por falta de responsabilidad tires el balón fuera, no. Eso no es jugar a fútbol para mí. Eso no es jugar a fútbol. Jugar a fútbol es intentarlo, es dividir, es fijar, es tratar de lo que hemos trabajado, ponerlo en marcha en el partido. Y eso es el fútbol para mí, intentar cosas.
Intentar coses, ens deia Toni Nadal, l'actitud ha fet guanyar a Rafa Nadal. Comparteixes ara aquesta idea que explicava Xavi Hernández sobre la seva manera de veure el futbol del Barça? Estàs d'acord, Toni, amb el que diu el Xavi?
Jo m'agrada sempre puntualitzar, evidentment, el futbol és tot. És fer-ho bé, fer-ho malament, no agafar decisions, no assumir responsabilitats. M'imagino que el que vol dir en Xavi és que per jugar bé futbol has d'assumir responsabilitats, has de fer. I això, evidentment, clar que estic d'acord amb ell. A ningú se'l recorda pels fallos que ha fet, o molt poca gent. Bueno, recordem que el fallo d'en Cardeñosa, o recordem de quatre fallos. Però la realitat, el meu nebot passarà a la història, si passa a la història del tennis,
home, sí.
Passarà pel 21 Grand Slams, no que ha guanyat, no pels que ha perdut.
Uh-huh.
Els que ha perdut, els que ha deixat de guanyar són molts. El que compta és el que fas en el final de B. Michael Jordan compta amb les vegades que van estar, o Messi, els gols que ha fet. No li compta amb els gols que ha fallat. I això crec que un l'ha de tenir clar i posta de ser valent amb assumir la responsabilitat i acceptar l'error, perquè l'error forma part del joc i l'error forma part de la vida.
Clar. Per cert, hi ha mètodes d'entrenament, per exemple, d'entrenadors de gimnàstica xinesos que són molt criticats perquè fan patir els esportistes. Per tu, quina és la línia vermella que un entrenador no ha de creuar a l'hora d'entrenar també els seus esportistes?
Evidentment, la línia se mou. No és la mateixa línia actualment que fa 30 anys. El que antes s'entenia que fa 30 o 40 anys estava bé, pues avui en dia no se pot creuar. Avui en dia, pues si li dius a qualcú que té sobrepes, pues has passat la línia. Jo no sé també com li pots dir que intenti baixar el pes, però clar, fins a on està la línia és molt mal de limitar. Jo crec que Jo vaig intentar sedur amb en Rafael, en primer lloc perquè era el meu nebot. Jo mai hagués estat dur amb una persona que no fos família meva. Jo m'agrada ser exigent, no dur a la gent que no és família, i entenc que el jugador en tot moment sempre ha de veure la teva estima. Hi ha molts d'entrenadors que conec que han estat durs i la gent els té un gran apreci. Luis Aragonés era un tipus dur, però crec que el meu germà, que el va tenir d'entrenador, li tenia un gran apreci. M'imagino que en Guardiola és un tipus dur i també crec que els seus jugadors li tenen un gran apreci. Jo crec que hi ha unes línies que tots saben que no els han de creuar i, bueno, i l'ho he dit abans, que aquestes línies són movibles. Vull dir, cada vegada més la gent és molt sensible a escoltar segons què. Crec que hi ha vegades que un poc massa i tot.
Ja que sí. A banda d'entrenar, Toni Nadal fa conferències molt interessants sobre lideratge, sobre autoexigència. El que entrenes amb els teus esportistes és aplicable, com em deies abans, a qualsevol feina, no? Amb què es pot millorar les seves feines la gent que ve a escoltar-te? És a dir, molta gent no arriba tan lluny com podria, no per falta de talent, sinó també potser per falta d'actitud, no? Expliques, què expliques en aquests lideratges aplicables a l'empresa?
Jo no faig xarxes de lideratge. Jo me sol·liciten de vegades per explicar el que jo he fet amb en Rafael i jo ho deixo molt clar. Jo no pretenc mai ser dogmàtic ni contar a ningú com ha de fer les coses perquè jo no ho sé. Jo sé el que jo vaig fer, jo sé quin valors per nosaltres varen ser essencials, sé que jo vaig emplear una manera de fer. Hi ha gent que ha empleat una manera de fer totalment diferent i li ha anat bé o inclús millor que nosaltres. Per consiguent, no pretén donar lliçons a ningú. Jo el que sí que crec és que dins la vida, tant si estàs dins el món del tennis com si estàs dins el món de l'empresa o dins qualsevol activitat, tu has de tenir un esperit autocrític. I si tu no tens aquest esperit autocrític, t'has de saber revoltar de gent que tingui aquest esperit. Perquè és molt difícil avançar quan tu no estàs dispost a escoltar allò que no fas bé. Avui en dia tenim un problema, crec jo, i la societat. Estem massa acostumats a escoltar sempre just el que volem sentir, allò que ens agrada sentir. I així és difícil avançar dins la vida. Jo l'he dit moltes de vegades, jo vaig intentant, o poques vegades vaig elegant el meu nebot, vaig intentar en tot moment tenir un esperit crític amb ell. Vaig intentar analitzar de la millor manera possible, de la manera més objectiva que jo vaig saber la seva realitat, allò, sabent que hi havia moments que a ell no li agradaria escoltar allò que jo li anava a dir. Però entenc que és molt difícil avançar en la vida quan tu no tens aquesta capacitat d'analitzar correctament la situació, i això és aplicable dins la pista, és aplicable dins el món empresarial i dins universitat i per qualsevol lloc, crec jo.
I Toni, a tu en el teu cas, amb qui t'has inspirat sempre, Toni Nadal? Has seguit, perquè tu has ajudat molt, no?, en la manera d'entrenar el Rafa, tant en l'actitud com físicament. Tu amb qui t'has inspirat a la vida en general, em diries, Toni Nadal?
Jo no és que m'hagi inspirat. Jo he basat molt la meva manera de fer les coses a l'observació. Jo m'he limitat a observar. Som una persona inquieta, una persona que m'agrada observar, mirar el que fa la gent. M'agrada o intenta reflexionar les coses, veure's per què aquella situació se dona. I com que jo parteix de principis molt simples, jo crec que tothom respon més o menys dins les mateixes línies. Jo no he pensat mai que el meu nebot sigui un tio especial. Luego, quan jo penso que el meu nebot no és una persona especial, pues he d'entendre que a ell li pot passar el que li passa a la immensa majoria de gent. Pues això és el que jo vaig observar i vaig intentar que, si li passaven als altres, anem a fer que no mos passin altres. I agafar mostra de la gent que ha tingut un èxit continuat, analitzar per què aquell l'ha tingut i per què gent l'ha deixat de tenir i intentar aplicar un mètode simple. Com més feina faig, millor me sol anar. Com més esperit autocrític tingui, normalment millor me sol anar.
Per tant, ho deies ben senzill, quan més feina faig, millor em va, no? I l'esperit d'autocrítica, també, Toni Nadal, és molt important, facis la feina que facis. Per anar acabant, escolta, que m'ha fet il·lusió sentir el teu gos, com es diu el teu gos?
Tuco, perquè el vàrem...
Ha entrat a l'entrevista, també.
El Tuco de Breaking Bad, saps? Hi havia un que era molt dolent
I Tuco,
i el meu fill li deien Tuco i el meu fill li van posar Tuco.
Molt bé. Escolta, i per acabar ara, quins són els teus somnis ja? Perquè has complert, no, també el teu somni ara que estàs en una etapa de maduresa. Què et queda per fer, Toni?
El meu somni de tota la vida, tu que m'has dit de maduresa, pues, hagués estat ser jove sempre. Això era el meu somni.
Això ens passa a
no
tots,
No l'he aconseguit... Jo segueix tenint el mateix somni. Jo vaig tenir la sort, jo vaig tenir una gran il·lusió que el meu nebot arribés a ser un gran jugador de tennis. I allò va ser el meu somni durant molts anys. Ara tinc el somni de que la gent que entren, que algun d'aquests que entrenen el tennis a l'acadèmia del Rafael Ribi, a ser un gran jugador o una gran jugadora. Uh-huh. Però no tant per l'èxit, sinó pel procés que les ganes que me fa el procés. Uh-huh. En el final, pues, jo el que pretenc dir la vida és sentir-me útil. Això és el principal,
sí.
Sentir-me útil cada matí quan vaig a entrenar, intentar ajudar en la mesura de lo possible en els al·locs, els nois i noies que estan a l'acadèmia, i amb això me sent bastant satisfet. I, evidentment, pues, somir, aspira una vida més o manco plàcida i una bona vida en salut i en revoltat de la família.
Molt bé. Toni Nadal, un plaer que avui hagis estat al Revolució de Catalunya Ràdio. Hem après amb tu, ens ho hem passat bé i molta sort, que vagi molt bé. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Una abraçada.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Saps que encara estic buscant cotxe?
I ja t'has decidit?
Ui, no, ja m'agradaria.
A veure, per què el necessites?
Doncs per anar a la feina cada dia, fer escapades...
I per entrar a la ciutat, no?
Exacte.
I esclar, que no sigui car.
Doncs sí.
Tria Toyota CHR Hybrid amb mode elèctric, sense endolls i amb etiqueta Eco. I finança-la ara amb Toyota Paper Drive. Toyota, sempre millor.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Tens dubtes sobre com pots reactivar el teu negoci? La Cambra de Barcelona et vol ajudar amb assessorament i projectes adaptats a les teves necessitats. Consulta la nostra pàgina web www.cambrabcn.org o bé truca al 902 448 448 i t'ajudarem. La Cambra, sempre al servei de les empreses i autònoms. I ara més que mai, fem-vos costat.
Saps què és també una revolució? Transformar les teulades en fonts inesgotables d'energia 100% verda per tothom. Suma't a la revolució de les teulades d'Ola Luz.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina. Sisena temporada. Nous col·laboradors. Noves seccions. Un objectiu. Respondre a aquesta pregunta. Com serà el món de demà? Dissabtes i diumenges, de 10 a 11 de la nit, ens hi posem. Masterclass Becerra. Amb Santiago Niño Becerra.
Després d'escoltar un dels grans entrenadors de la història del tennis, no abaixem el llistó perquè és el moment d'escoltar un dels grans especialistes, no del tennis, sinó de l'economia. Otro jueves negro.
Wall Street Journal. Desde el 29 la bolsa no hace crack. Cierran la oficina, crece el desvarío, los peces se amotinan.
Santiago Niño Becerra, bona nit, què tal, com estàs?
Què tal, Chantal, bona nit, bona nit.
Ara he dit que tu no eres un dels grans especialistes del tenis, però realment no ho sé, a veure si resulta que ets un crack de la raqueta. T'agrada el tenis, ara que parlava amb Toni Nadal?
Pues no, la veritat, no entenc el tenis.
No l'entens?
Potser per això no m'agrada o no... No, o sigui, no dic ni una cosa ni una altra, no ho entenc, no m'agrada.
A mi sí que m'agrada, llàstima, perquè haguéssim fet un partit interessant, eh? Però bé, avui tenim un altre partit, que és la secció de ràdio. S'acosta Sant Jordi per ser oients i el Santiago ja té el nou llibre a les llibreries i d'entrada haig de dir que el títol m'agrada, perquè és profètic. Futur, quin futur? El presentarem aviat també, aquest llibre, el Revolució. Estaves optimista el dia que vas pensar en el títol? I de què parlarà aquest llibre?
Bueno, jo quan el tronc d'aquest llibre el vaig escriure al juliol del 2021 i resulta que allò de que en un moment donat em va venir al cap per tot el que estava escrivint, tu te'n recordes d'aquell àlbum de Supertramp, Crisis, World Crisis?
Sí, i tant.
El missatge d'aquest disc, que es va publicar l'any 1975, era bastant semblant, d'alguna forma, al que està passant ara, és a dir, un canvi de valors, un canvi en la forma de fer les coses, i em va semblar que era un títol que podia traslladar a l'actualitat. Evidentment, traient el signe d'interrogació de futur, perquè, evidentment, ve un futur. El que passa és que serà un futur que jo crec que no és com el que moltes persones es pensaven.
Parlaràs de coses que hem parlat del Revolució 4.0 amb tu?
Sí, home, clar que sí.
Explica'm clar algunes que sí. Coses que trobarem al llibre, que segur que hem parlat en el Revolució 4.0.
Bueno, pues, bàsicament es parla de desigualtat, es parla de que no és res permanent, tot és mutable i adaptable. Parlo de la nova normalitat, bueno, de tot això hem parlat.
Clar. I del panorama econòmic i social que trobarem també, no?, després d'aquesta pandèmia. Bé, en parlarem en calma del teu llibre, si et sembla,
sí,
i anem a temes del dia.
Means Russian oil will no longer be acceptable at U.S. ports, and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine.
Joe Biden fa uns dies va tapar el gas i el petroli russos. Una setmana més hem de parlar de la guerra i les seves conseqüències. Mai he vist tant pessimisme. Això no ho dic jo, sinó ho dius tu, sinó un exalcàrrec de la petroliera BP. Per què ho ha dit? Per què ho ha dit aquest alcàrrec? Santiago, perquè...
Sí.
És realista?
De tota manera, és estrany que això ho digui aquesta persona, perquè precisament les petroleres amb aquesta situació estan guanyant pasta per un tubo. És a dir, les petroleres, els brokers de petroli, els que es dediquen a negociar en futurs de primeres matèries, com blat de moro, oli de girassol, etc. És a dir, aquesta empresa, concretament BP, està guanyant els diners a mansalva. Jo suposo que ell...
I per què ho deia, llavors?
Bueno, aquí està. És a dir, jo crec que ho deia perquè, evidentment, ve un món de venen uns moments de tensió. I, home, i la tensió pot crear expectatives de guany, però també incerteses. Jo crec que ho deia per això, perquè jo, sincerament, a la seva empresa li veig un futur, bueno, fabulós.
Perquè l'altre dia sentia un economista a la televisió que deia que el litre de benzina podria arribar als 3 o 4 euros. Realment veus possible aquesta barbaritat? Perquè seria... Tremendo.
A veure, jo crec que no. És a dir, si realment el litre de benzina arribés a 4 euros, és a dir, no arribaria perquè hi hauria revoltes socials. Uh-huh. És a dir, hi hauria realment problemes socials...
Bé, ja tenim la crisi de transportistes, no? També, clar.
Bueno,
ja
sí, però no em refereixo només als transportistes en general, vull dir la gent, perquè això estaria vinculat també als costos de producció, als costos de transport, etc, etc. Per això ara el govern està tractant, està negociant amb els sindicats i amb els transportistes per subvencionar d'alguna forma o evitar que el litre de benzina pugi, el litre de gasoil pugi. De tota manera, recordem que baixades, subvencions al combustible significa clar que la recaptació baixa, amb la qual els ingressos fiscals baixen. I Espanya té un dèficit molt elevat.
Davant d'aquesta realitat, l'Agència Internacional de l'Energia diu que no patim, que ho arreglaran només 4 mesos. Com?
Bueno, jo sincerament això no ho veig. Sincerament no ho veig, perquè amb el teletreball, transport públic més barat o posar límits de velocitat, jo sincerament no ho veig. És a dir, a veure, el teletreball es va demostrar amb la pandèmia, als Estats Units es va fer un estudi, em sembla que vam parlar, Revolució, es va fer un estudi i es va demostrar que la productivitat de les persones que havien teletreballat s'havia incrementat un 4%. I ara moltes empreses, no només als Estats Units, a tot arreu, estan donant marxa enrere en el teletreball. Per exemple, diu l'Agència de l'Energia, prohibir la circulació a les ciutats els diumenges. Això està molt bé, però la gent no ho acceptarà, això. O s'ha d'imposar en mesures dictatorials. No sé, és que és una situació, són situacions, Chantal, que necessiten que un nivell de mentalització per part de la població, que jo crec que la majoria de gent no té. Clar. Jo crec que
sí, perquè proposen això que deies, teletreball, transport públic més econòmic, límits de la velocitat, límits de la velocitat més estrictes, diumenge sense trànsit, per tant haurien de canviar moltes coses.
Sí.
Bé, recordem que la idea que ha apuntat el govern espanyol és abaixar el preu dels impostos dels carburants, que et sembla encertada, l'hem comentat, i recordem que més o menys la meitat del que paguem quan omplim el dipòsit són impostos, no? Per tant, això hauríem de tenir en compte. Per cert, canvi d'hora, que sí que n'has parlat a la xarxa de Twitter i que no estaves content. Què en pensaves? Explica als oients.
Anem a veure, Chantal, anem a veure. Situa't al mapa. Vigo i Oporto, ¿vale? Vigo a Galícia, Oporto a Portugal. Estan en línia recta. En línia recta estan. Bueno, pues, a Oporto hi ha una hora menys que a Galícia sempre. Per què, em diràs? Bueno, pues, perquè resulta que a Espanya es va imposar el meridià de Berlín a l'any 1941. Ja saps qui governava Espanya a l'any 1941. I això no s'ha canviat. És a dir, a mi em sembla una bestiesa. És a dir, el meridià, nosaltres ens tindríem que regir per al meridià de Greenwich, que és un observatori que passa que està posat a Londres, és on està el meridià zero, que passa per Castelló. Jo crec que les coses han de ser com han de ser. És a dir, si nosaltres estem a la zona horària del meridià de Greenwich, hem de tenir, igual que està Portugal, per exemple, hem de tenir aquest horari. Tu sabies, per exemple, que hi ha molta gent de Galícia que va agafar l'avió quan ha de viatjar a Oporto, perquè resulta que hi ha molts internacionals a Oporto que a Vigo o a Santiago de Compostela. Bueno, doncs hi ha gent que no se n'adona i perd l'avió perquè arriba tard, perquè hi ha aquesta diferència d'horari. És a dir, jo crec que està fora de lloc que Espanya encara continuï al meridià de Berlín.
Clar.
Fora de lloc.
Veig que et diuen, com pensar que es pot portar a acords per millorar la vida de les persones a la Unió Europea quan aquest canvi d'hora, no?, que té tota la raó. Per tant, hi havia molts dels teus seguidors que et donaven la raó. Bé, se'ns ha acabat el temps, com sempre, amb tu. Ens passa molt ràpid el temps. I, si et sembla, parlem del teu llibre aviat, recordem.
Sí.
El llibre de Santiago, Futur, quin futur,
Molt bé.
I en parlarem més endavant en una entrevista. Una abraçada, Santiago.
Gràcies, Chantal. Bona nit.
La revolució digital està transformant el món. Vols ser espectador o protagonista d'aquesta transformació digital? Revolució 4.0. Dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit. La revolució digital està transformant el món. Vols ser espectador o protagonista d'aquesta transformació digital? Revolució 4.0. Dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Avui canviem el món. Sense moure'ns fem el gest més important de l'univers.
Canviem el món amb Carlota Pi.
Anar a la benzinera i que et costi el doble omplir el dipòsit, que arribi la factura del gas i que et costi el doble, que arribi la factura de l'electricitat i que et costi el doble, que arribi la nòmina a final de mes i que hi hagi el mateix import com sempre, Houston, aquí tenim un problema. I avui volem parlar d'aquesta preocupació amb el preu de la llum amb una persona que en sap moltíssim d'aquest tema, com és la Carlota Pi, cofundadora i presidenta d'Hola Luz. Què tal? Bona nit.
Hola, bona nit, Chantal.
Què li diries? A veure, hi ha molta gent preocupada amb la factura de la llum, amb les conseqüències d'aquests increments de preus també que la guerra d'Ucraïna i Rússia ens comporta. M'agradaria saber la teva opinió sobre aquests increments de llum i també l'altre dia en parlàvem amb l'Oriol Amat i el president de Pimec, Antoni Canyeta, i ells deia que havien de canviar el sistema. M'agradaria saber la teva opinió i què els hi diem a la gent, també.
Doncs mireu, el que ens està passant, el que ens està passant, que efectivament, com deies a la intro, és exactament així, s'han doblat els costos d'electricitat, els costos del gas i també els costos de combustible. Si parlem ara pel tema de l'electricitat, el problema que tenim ara no és per culpa de la guerra, no és pel cost d'emissions del CO2, no és perquè hi hagi poca aigua perquè hem tingut un hivern molt sec. Tot això també afecta, òbviament, i el que fa és maximitzar les conseqüències, maximitzar els efectes col·laterals d'un problema que tenim, que és un problema purament estructural. El que ens està passant ara és que estem patint les conseqüències d'un sistema producció-consum, un sistema de producció d'electricitat, consum d'electricitat, que ha arribat al seu final, que ha col·lapsat. Per què? Perquè el 50% de l'electricitat que es produeix a Espanya, elèctricament parlant, és una illa, encara és producció que depèn dels combustibles fòssils. I això, en un mercat on tot el que produïm, tot el que necessitem, tot el que consumirem dintre d'aquesta illa elèctrica ho hem de produir dintre de la illa, i on la demanda d'electricitat puja en els últims 10 anys i pujarà en els propers 10 i pujarà en els propers 20, per què? Perquè hi ha una electrificació de la demanda, hi ha una penetració del vehicle elèctric, les famílies cada cop tenim més tecnologia a casa nostra, més capacitat per climatitzar, això fa que els preus de la llum cada cop seran més cars, sempre i quan depenguem d'aquestes fonts de producció, que són fonts de producció, fonts de generació,
clar,
cares i del
passat. Carlota, la gent diu que s'ha de parar. Llavors, el que demana el govern espanyol a Europa és de fixar un topall al preu de quilowatt hora. Es farà? Què et sembla de fixar aquest topall?
Mira, fixar un topall de preu de quilowatt hora és com prendre's un analgèsic, és com dopar el sistema, és com anestesiar-nos. Perquè sí, efectivament, si ara la senyal de preu és més baixa, què passarà? Que tothom s'adormirà una mica, tothom es relaxarà d'aquesta tensió que tenim ara i en realitat no farem la feina que hem de fer. El que hem de fer és canviar el sistema de producció, perquè mireu, a Espanya hi ha 10 milions de teulades que pertanyen a clients residencials, que pertanyen a famílies com les persones que ens estan escoltant avui, aquesta nit, que tenen una teulada que és viable per ser transformada tècnicament en una generació, en producció d'electricitat, no només per ells mateixos, no només per autoconsum, no només per autoabastir-me, sinó per abastir el sistema, transformar una teulada en una central de producció d'electricitat, i aquests 10 milions de teulades, amb 5 quilowatts de potència mitjana, fan 50.000 megawatts de nova potència que a més és potència distribuïda de quilòmetre zero, que es produeix exactament en el lloc on es consumirà, que compara amb els 106.000 megawatts de potència que tenim instal·lada a tot l'estat espanyol de generació centralitzada i no renovable. Uh-huh. És a dir, tenim la capacitat d'incrementar en un 50% la producció d'electricitat 100% verda, que farà que els preus es divideixin per 10, Chantal. No un topall, no. És que els preus es dividiran per 10, passaran de 300-350 euros al megawatt hora a 30-35 euros al megawatt hora.
Clar.
En el curtíssim termini.
Sí, sí que s'està,
és això el que hem de fer.
S'està duplicant, el tema de l'energia solar, de panells solars, però mentre, clar, mentre la gent ha de pagar factures. M'agradaria també preguntar-te, l'altre dia l'Oriol i el l'Oriol Amat i l'Antonio Cañete van criticar, no?, i van dir que empreses de la llum doncs guanyen molts diners, no? I en aquests diners caiguts del cel, m'agradaria tu que els hi responguessis, no?, també, suposo.
Anna. Mira, és que com sempre, no? O sigui, aquí estem parlant d'un problema i el repte que tenim és un problema estructural. Llavors, hem de buscar solucions estructurals, que és les que us estic proposant. Després també, si voleu, parlem d'efectes col·laterals que necessitaran doncs algun parche, no? També, bueno, també parlem-ne d'això, però hem de parlar del problema estructural. I efectivament, Chantal, hi ha moltes famílies que necessiten solucions de curtíssim termini per poder pagar la factura a final d'aquest mes. Però mira, a Espanya hi ha 27 milions de comptadors, 27 milions de punts de subministrament que pertanyen a clients residencials. 10 milions dels quals, és a dir, més d'una tercera part, tenen una teulada viable per reduir-se la factura, no a on estàvem abans, per reduir-se la factura en un 70%. Passar de pagar uns 100 o 200 euros, abans en pagava 100, ara en pagarà 200, doncs passar de pagar aquests 200 a pagar-ne 60. D'això estem parlant. De mitjana, perquè nosaltres tenim molts clients als qui la factura els hi reduïm fins a zero. Llavors, estem parlant de que ja hi ha una tercera part de la població que té una mesura superràpid, instal·lem en 30 dies, Chantal, des de que ens telefones, firmes el contracte, en 30 dies tens els panells solars instal·lats a la teulada de casa teva, i la teva factura baixa sense esperar cap mesura de cap gran cimera a Versalles ni de cap il·luminat, sense esperar res, la teva factura baixa de lo que era a un 30% de mitjana. Això ho pots fer, el 30% de la gent. El 70% de la gent restant hem de dependre, hem de confiar que aquest 30% que pot transformar la seva teulada i convertir la seva teulada en producció d'electricitat verda i barata per tothom, ho faci. Perquè com més teulades hi hagin al sistema, més barata m'arribarà la llum a mi en el meu pis del carrer Roger de Llúria.
Molt bé, doncs volíem saber avui l'opinió de Carlota Pi. Segurament parlarem d'energia, d'aquest canvi de model, perquè tocarà parlar-ne, perquè segur que hi haurà canvis. Gràcies, Carlota. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres. Bona nit.
Revolució 4.0. Aquesta sisena temporada ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges de 10 a 11 de la nit. Com serà el món de demà?
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Horitzó Innovació amb Natàlia Mas.
Com s'està digitalitzant més de 1.000 pimes catalanes i com aconseguiran fer-ho 1.000 empreses més, ho expliquem de seguida. Natàlia Mas, directora general d'Indústria, què tal? Bona nit, com estàs?
Bona nit. Bé, gràcies.
N'hem parlat avui amb el Santiago Niño Becerra fa una estona. Estem vivint un moment econòmic complicat, com sabeu, el preu de l'energia, els carburants, la guerra... Et consta que moltes empreses catalanes ho estan passant malament, Natàlia?
Sí, és ben cert, vivim moments d'alta complexitat. Venim d'una pandèmia global que ho va capgirar tot, que va generar una crisi d'aprovisionament, d'increment de preus de matèries primeres, de dificultats logístiques, i a tot això ara doncs hi hem d'afegir les implicacions, que n'hi ha moltes, directes i indirectes, de la guerra d'Ucraïna. Destaca el fort increment de preus energètics que estan portant al límit a moltes famílies i a moltes empreses. I enmig de tot això, doncs, també aquesta urgència de fons que és la transició energètica, i per tant doncs, molts factors que conflueixen alhora, alguns de conjunturals, alguns d'estructurals, que tots ells afecten la competitivitat de moltes empreses i, per tant, dues receptes que hem de posar sobre la taula és apostar fort per les energies renovables, impulsar la transició energètica i la digitalització.
Clar, en moments durs, com deies, no? També cal veure sortides i un exemple, la digitalització, no? Perquè és clau creure-hi, sobretot fer-la, no? Em diries?
Sens dubte, com passa sovint, podríem dir que la necessitat fa la virtut. Amb la Covid-19, doncs la digitalització es va accelerar fortament en molts àmbits, en la forma com estudiem, com treballem, com comprem. Parlàvem fa un moment de competitivitat i també de creixents dificultats logístiques de les empreses que, de fet, poden portar a recuperar indústria a Catalunya. Però tot això no succeirà si no ens digitalitzem, si no tecnifiquem o fem un upgrade tecnològic doncs, del nostre sector industrial. No? Per tant, de fet, ara mateix, en l'àmbit d'una pime, d'una petita empresa industrial, la digitalització determina en gran part doncs, el seu nivell de competitivitat mundial. És important, penso també, subratllar que quan parlem de digitalització no ens estem referint doncs, simplement o a una base de dades informatitzada o disposar d'algun robot en una línia productiva. Per ser competitives a nivell global, aquestes empreses han d'incorporar el que anomenem Deep Tech, no? Aquelles tecnologies més avançades. I aquí estem parlant doncs, de conceptes com el de robòtica col·laborativa, intel·ligència o visió artificial, internet de les coses, impressió 3D, Big Data, etc.
Molt bé, el més important. I ja ho estan fent, perquè ho deia a l'inici, no? Aquest titular, 1.000 pimes catalanes ja s'estan digitalitzant. Segur que hi ha oients que ens escolten que tenen aquestes 1.000 pimes, alguna d'aquestes 1.000 pimes catalanes que s'estan digitalitzant. Com les esteu ajudant a fer-ho possible vosaltres, també, eh?
Sí, fa poques setmanes fèiem el balanç del programa Proacció 4.0 i explicàvem la digitalització de 1.000 pimes catalanes. Els darrers dos anys, gràcies, diguéssim, no només, però recolzades doncs, per instruments financers en global 12,5 milions d'euros, pimes de diversos sectors, pimes també molt repartides arreu del territori, que han arribat aquests ajuts doncs, a 37 comarques, no? Una línia que ja teníem abans de la Covid activada, des de l'any 19, i la forma com ho plantegem doncs, és a través de dues línies concretes. Per una banda, ajudem a fer la diagnosi, és a dir, dissenyem conjuntament amb l'empresa un pla de transformació digital per determinar quines tecnologies necessita incorporar, quines s'adapten al màxim doncs, a la seva activitat. I en aquest cas es tracta d'ajuts, subvencions, doncs, a fons perdut, per 8.000 fins a 8.000 euros. I l'altra línia doncs, és per les empreses que ja han realitzat aquesta diagnosi o que ja tenen clar quines són les tecnologies que necessiten per integrar-les en els seus processos. I aquí estem parlant de fins a 20.000 euros doncs, d'ajut.
Ens explicava, no, la Natàlia, que aquestes noves tecnologies que s'estan incorporant ja a la indústria 4.0 i que des d'aquest programa n'hem parlat moltes vegades, la intel·ligència artificial, la impressió 3D, l'internet de les coses, el Big Data, no? Parlàvem ara de 1.000 pimes, però suposo que l'objectiu a Catalunya és doblar, no, aquesta quantitat, perquè el sector de la indústria 4.0 viu, malgrat la conjuntura actual, un bon moment a Catalunya, i això vol dir que entraran més empreses, no, en aquesta digitalització.
Sí, certament l'objectiu que ens plantegem pels propers dos anys és doblar aquesta xifra i fer-ho també aprofundint la incorporació de tecnologies cada cop més punteres, no? Per tant, elevant aquest nivell de tecnologia. Aquestes dues línies que comentava abans, també m'agrada destacar que al final, penso, ha estat un molt bon treball en equip, perquè doncs, des d'Acció hem col·laborat amb el Consell de Cambres, amb Foment, amb PIMEC, amb el Col·legi d'Enginyers, la Fundació per la Indústria, i de fet també aquest programa de introduir aquesta tecnologia 4.0 a les empreses de Catalunya ha estat reconegut per la Comissió Europea, doncs, com un exemple de bones pràctiques en polítiques públiques en l'acceleració d'aquest ecosistema innovador a Catalunya i, com dèiem, doncs, de transformació digital de les petites empreses del nostre país.
Molt bé, doncs nosaltres que volem divulgar les ajudes també pels emprenedors que ens escolten, n'hi ha ajudes, per tant, estigueu atents a les que avui explicàvem amb la Natàlia. Bones notícies també per seguir digitalitzant. Moltes gràcies, Natàlia Mas.
A vosaltres.
I amb el Pau Bartolí repassem també l'agenda digital de la setmana que comença d'aquí no res. Bona nit, Pau.
Bona nit, Chantal.
Què ens marcarà l'agenda digital de la setmana?
Doncs mira, dues tendències que cada vegada es consoliden més en la nostra societat i que són i que seguiran sent notícia. D'una banda, les criptomonedes. N'hem parlat bastament al programa. L'Anna Navarro ens ho avançava la setmana passada, que el seu ús serà habitual a casa nostra d'aquí 4 anys. Doncs bé, l'administració comença a fer passos també en aquest sentit. Aquest any la declaració de la renta introdueix per primera vegada una nova casella dedicada a les criptomonedes, la casella 46. Fins ara, com saps, s'havien de declarar a l'apartat genèric altres béns i Zeta fa doncs, aquest pas amb motiu de l'augment de la seva popularitat. Quan cal declarar-les? Doncs quan les criptomonedes et generin un benefici. Ha de superar els 1.000 euros. És a dir, pel sol fet de tenir-ne no cal declarar-les, però sí que ho has de fer quan entreus guanys, ja sigui doncs, convertint-les a euros o, per exemple, intercanviant-les per altres.
Molt bé, recordeu que la declaració de la renda es va presentar a partir del 6 d'abril. Les criptomonedes continuen marcant l'agenda digital. Què més la marcarà, Pau?
Doncs els vehicles autònoms. Aquesta setmana ha sortit un nou estudi, la revista Nature, que estima que d'aquí pocs anys el 94% dels trajectes dels camions als Estats Units els faran camions autònoms. Fa temps que diferents companyies els estan provant, tot i que el seu ús encara és força limitat per tres grans raons. Primera, els és molt difícil transitar per carreteres amb molta congestió de vehicles. Segona, se'ls complica la conducció quan les condicions meteorològiques no són bones. I en tercer lloc, a més, la regulació actual tampoc permet als vehicles 100% autònoms circular per la gran majoria de carreteres del món. Per això l'estudi parla de l'arribada d'un model híbrid que dividiria els trajectes en dues parts. Els trams urbans els farien els conductors humans, deixarien aquesta mercaderia en un centre logístic i els trams per carretera els farien els camions autònoms.
Molt bé. Doncs gràcies, Pau, per aquesta agenda.
Gràcies a tu.
Acabem programa, acabem la setmana i ho fem amb una frase justament del nostre convidat d'avui, l'entrenador Toni Nadal, i és aquesta: el fracàs no és no arribar-hi, el fracàs és no donar el màxim de tu ni intentar-ho. Per pensar-hi, gràcies a tot l'equip, Jordi Portal, Jordi Pi, Pau Bartolí, Marc Brugat, Josep Maria Campillo, gràcies, oients. Ens retrobem durant la setmana a les xarxes socials amb @revolució4 i fins dissabte i diumenge a les 10 del vespre.
Tonight.